Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Molt bon dia, quan són les 12 menys quart del matí, un 19 de maig, continuem en la bodegueta de Ràdio Vila-real, així ja saben, al cor de la població, de la ciutat, i avui tenim convidats que, dels que parlem moltes voltes, però que no els tenim físicament així, i jo com que estic molt entusiasmada, tinc moltes ganes de preguntar-les coses. En este cas, el senador Carles Mulet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I com no, el diputat nacional, Joan Baldoví, bon dia.
Hola, bon dia, encantat de retrobar-me.
I l'anfitriona de la casa, que és la portaveu de Compromís per Vila-real, Maria Fajardo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Maria, s'està portant vostè molt bé, me l'està portant a tots.
Home, faltaria més, Susana. Nosaltres així ens sentim com a casa.
El reclamem, el que volem, i si no ens fan cas, com que ho tenim gravat...
Correcte, ens m'emprendrem.
Baldoví està content perquè pot dir el que la gent pensa i no diu. Dissa visita de Joan Carles I, no?
Pues sí, evidentment. A mi em pareix que és una poca vergonya que diguem els valencians. I ho vaig dir, este rei emèrit té més cara que esquena. Jo crec que se li deu una explicació a tots els ciutadans, és a dir, este rei ha viscut una vida regalar en el sentit literal de la paraula, perquè li hem regalat una vida en els impostos que paguem tots els ciutadans. Ha cobrat un sou, ha viscut de baix tota la seva vida en palaus, bé siga el Palau de Marivent a Mallorca, bé siga el Palau de la Zarzuela, ha anat a gastos pagats tota la vida i resulta que quan ell té que contribuir a sostindre tot allò que el sosté a d'ell, ell defrauda, no paga. Per tant, que quan vinga així, alguns diguen que està posant Galícia o Sanxenxo en el mapa, a mi em donaria vergonya que una persona així vingui al meu poble. I el que se li ha de dir és que explique d'on ha tret i que demane perdó. Crec que és una poca vergonya i crec que no se li haurien de retre aquesta pleitesia que encara alguns se li estan retent.
I el senador Carles Mulet tampoc s'ha quedat curt, perquè este matí l'últim tuit que posava era: cuidado senadores, el asesino de la Fantes vuelve.
Únicament diu això, el tuit, no diu res més.
Sí, sí. Bueno, este era l'últim, però el de antes posava: Qatar, ese estado autoritario que nos ha costado la visita del emir. ¿Cuándo nos ha costado la visita del emir? ¿Comparte el gobierno las políticas anti-mujeres, anti-LGTBI de este estado? Es decir... també la posa guapo.
Bueno, sí, era sorprès, no?, esta pleitesia també que ha tingut el govern i inclús la Casa Real cap a un règim com el de Qatar, no?, un règim que suspèn en tot. Els propis informes d'Amnistia Internacional diu que és un estat autoritari on les dones continuen estant espreades, no?, apartades de la vida pública. Els drets de les persones LGTBI també estan vulnerats. En matèria laboral és un país realment de lo pitjor que hi ha, no?, en quant a respecte dels drets humans també, i ens ha sorprès molt, no?, aquesta pleitesia en la qual s'ha rebut a l'emir i voldria saber el cost que ha tingut. Per
la foto, el rei d'Espanya s'està fent-li una reverència, eh?
Sí, però és un muntatge, crec.
Però nosaltres el tenim ahir i és una forma de posar en un poc en entredit, no?, allò de donar tanta pleitesia. Lògicament és un muntatge, però vaja, està ben fet,
sí, sí,
el tuit
sí.
Seu està molt ben fet i ser muntatge. Per lo tant, dit, perquè clar, avui és la notícia del dia, ¿vale?, esta tornada de Joan Carles I, però cal dir quantes coses està aconseguint Compromís tenint lo que té a Madrid, vale? Lo que té aquestes cares que vem nosaltres així en este moment, i tot el món a nivell nacional parla de lo que aconseguís compromís per a la Comunitat Valenciana.
Pues, l'altre dia, bueno, en els últims pressupostos, un diputat de Ciutadans sí. deia que el vot favorable de compromís havia costat 400 milions. No és que havia costat, és que havíem aconseguit que vinguera una inversió de 400 milions. Vull dir, per exemple, en dependència, que és una cosa que capilaritza i que arriba a tots els ajuntaments de tot el nostre país. Per exemple, en transport. Per exemple, en el deute de València, un pufo que va fer el Partit Popular i que ho deixà. Per exemple, en diners, en inversions en ferrocarril. Bé, jo crec que amb una representació d'un senador i un diputat, crec que Compromís és més útil que alguns partits que tenen 14 i 15 diputats i 10 o 12 senadors.
Per lo que fa a la crema de les podes, que ha sigut tan polèmica i que han... llauradors, com que fan totes les dies la seva feina, ens van donar compte que arriben, demanen un permís per a la cremar, en este pla de quemes, i resulta que no els donen. Bueno, pues, hi havia moltíssima gent que no sabia que Compromís havia reclamat el fet que els deixaren, no, senador?
Sí, de fet va ser el primer partit, crec que vam reaccionar, com vam veure que els agents mediambientals estaven advertint de que se podien sancionar els llauradors. Van tindre, de fet, una reunió telemàtica en Joan jo i el personal de la conselleria per a començar a portar el problema. I, de fet, va ser immediat, li van fer una pregunta oral en el ple del Senat a la ministra, i el que estàvem dient-li és que actuaria, perquè tot era per una interpretació que entenem que era molt injusta de la llei, perquè la llei va passar abans pel Congrés i pel Senat, i la lectura que fem nosaltres és que les podes agrícoles no eren un residu com a tal, i per tant no res canviava respecte al que s'estava fent tota la vida al nostre país. Malauradament, la ministra no va aquí de cap tipus de compromís, i ha tingut que ser la nostra consellera qui és que, al final, assumint unes competències que desborden a la pròpia conselleria i fent una interpretació d'aquesta norma, i donant un termini, que és el que demanàvem, no? Un termini de temporal suficient per a que pugui haver una reconversió, però és una deixadesa total de la responsabilitat del Ministeri, perquè hauria de ser el Ministeri que hagués més deixar nota interpretativa. I sobretot el que volem és que se donin alternatives. Tenim un potencial ahí, no? Tenim podes, restes de poda, que això pot ser perfectament lloc d'ara, que és una molèstia, no? Que tens que tratar-lo, tens que triturar-lo, tens que quemar-ho, que sigui inclús un benefici per a l'agricultor, no? Se pot aprofitar això com a biomassa, se pot aprofitar segurament, que sigui una nova font d'ingressos encara que sigui xicoteta i no com ara, que és un problema.
En este cas, jo sempre li faig la mateixa pregunta després de que ja els tinc simpàtics i que ja els tinc donats, no? Li pregunta la portaveu: Maria, vostè cada volta que necessita algo del Senat, del senador o del diputat, li agarren el telèfon?
La veritat és que sí. Precisament els companys que tinc ací al costat, a Carles el tinc a col de WhatsApp sempre que he necessitat alguna cosa, la veritat és que immediatament, a més, immediatament. I Joan, per una qüestió simplement de confiança, doncs sí que és cert que ací al col·lectiu tenim a gent molt més pròxima a Baldo, que també té a col de WhatsApp, però també hem de dir que molt eficient, a Vila-real l'hem tingut sempre que l'hem volgut, aleshores que no tinc cap queixa, precisament dels dos companys que tinc ací al costat. I sa Susana, que jo, si no és així, no te ho diria.
No, a més, ho tenim gravat i si després no ho fan, nosaltres es critiquem, eh? Perquè resulta, Maria, que a l'estar sol, és a dir, Compromís, ne té poquets a cada puesto, entonces s'han de recolzar molt.
Efectivament.
Diputat, molt.
Poquets però valents, eh? Poquets però valents. Som accessibles, perquè jo crec que aquesta és la primera obligació d'un polític. És a dir, si un polític no és capaç d'escoltar el que li diu la gent del seu propi territori, és un mal polític. Un polític té que aixafar el carrer i té que escoltar el que li diu la gent que viu i que està tots els dies en el territori. I això és fonamental en política. I després, són poquets, però pensem moltes vegades que un vot ha sigut decisiu, per exemple, per a fer la moció de censura, per a que Pedro Sánchez fora president del govern, per a aprovar pressupostos, per a aprovar lleis. un vot de compromís ha sigut absolutament decisiu moltes vegades per a coses molt importants en esta legislatura. I això és la vàlua de tindre un vot d'una gent que totes les decisions les pren en territori valencià i pensant sempre per davant de tot en 5 milions de valencianes i valencians.
Clar, el vot de compromís és un vot del que se parla molt. Per què? Pues perquè hi ha voltes com que no volem i diem no, l'infrafinançament, pues votem en contra. Quantes voltes hem tingut que reflexionar això per a traure una llei? És que avui a Espanya per a traure una llei necessiten el vot a favor de compromís.
Sí, sí, no.
El necessiten moltes vegades. Per posar un exemple, la llei de mesures de la guerra que preveia sí. topar el gas. Dir, alguna gent diu, bueno, és que no han aprovat el finançament. Vale. Nosaltres seguim lluitant per això, però si n'hi ha mesures que van a beneficiar els meus, per exemple, que es fica un tope al preu del gas que van a beneficiar a totes les fàbriques del taulell d'ací de Castelló, nosaltres ho tenim clar, nosaltres això ho hem d'aprovar perquè això va beneficiar a les famílies que viuen i treballen ací en Vila-real, que viuen i treballen en Onda, en Castelló, en Vilafamés.
Va entendre la posició d'Esquerra Republicana de Catalunya?
A veure, jo ho entenc, però no la compartisc. Jo ho vaig dir claríssimament des del primer dia. Dir, si n'hi ha mesures que van a ajudar a que la gent puga fer front a aquesta crisi millor, per damunt de tot, i per a compromís això és un lema sagrat, primer, les persones. I això beneficia els meus? Doncs pues això ho voti a favor.
Per cert, tenen els telèfonos, sabent si els tenen punxats?
Fem conya l'altre dia, dic, els senadors i les coses no es passen, ningú s'interessa del que passa a nosaltres, no? Imagina que no. Tenir una persona pendent de les tonteries que dic durant tot el dia també seria un poc un sobreesforç, no?
Sí, però en este cas estem parlant de que compromís, el vot a favor o no, pesa molt. És que, clar, Baldo, vostè sap si té el telèfon o...
Jo el portaré la setmana que ve a que me l'analitzen. Nosaltres vam tenir una reunió amb la presidenta del Congrés i li diguem dues coses. Primera, si els serveis informàtics, perquè ella ens va posar els serveis informàtics al nostre abast i va dir, bueno, podeu anar. I nosaltres diguem, però els nostres serveis informàtics des de la casa poden determinar si hem estat infectats en algun moment per Pegasus? I segon, estan autoritzats a dir-nos si hem estat infectats per Pegasus? I després d'una setmana es van telefonar personalment a cadascú i es van dir les dues coses que sí. I per tant, jo...
A mi em va sorprendre que ho feren públic. Quins telèfons estaven punxats? Sobretot el del president.
Sí, s'ha fet públic, per exemple, a qui se va investigar. Però el que no s'ha fet públic, i jo crec que és una cosa que s'ha d'arribar fins al final, i en aquest sentit, compromís, tant Carles com jo, en aquest sentit, diem sempre d'arribar fins al final, és que s'ha de tindre clar qui té aquest programa, qui el té. El té només el CNI o el tenen altres organismes de l'Estat i estan fent-ho sense que els jutges hagin autoritzat a investigar? Perquè és que jo podria tindre el telèfon intervingut i no només m'espien a mi, estan espiant a totes les persones en les quals jo parlo. I això sense...
Però en el primer moment el president del govern desvia i diu que són altres països els que estan, els que tenen interès, no?
Bé, jo vull que s'arribi fins al final i vull saber si hi ha un estat profund absolutament descontrolat, absolutament sense estar sota, diríem, el control del poder polític i va a la seua fent coses oscures. Heu dit perquè estan apareguent ara conversacions
sí.
d'un policia d'alt rango, com era el senyor Villarejo, que es posava d'acord amb dirigents del Partit Popular per a cometre delictes, per a cometre delictes, utilitzar les forces de l'Estat en benefici d'un partit polític per a ocultar delictes. A mi em pareix això molt fort i em pareix que això no pot estar fora del control polític. I per això nosaltres, tant Carles com jo, en el Senat i en el Congrés, exigim arribar fins al fons. Qui ha investigat qui té aquest programa a banda d'altres països, però si n'hi ha organismes de l'Estat, Guàrdia Civil, Policia, que el tenen aquest programa i ho estan espiant.
Clar, però ahir arriben a l'acord este que diuen el Partit Popular i el Partit Socialista i ho tenen molt cru.
Ho tenim cru, però si una batalla no es guanya si no la inicies. I escolta, han hagut batalles així, per exemple, la batalla del finançament. Ningú s'haverà cregut que 10 anys després d'arribar Compromís al Congrés i 7 anys d'arribar al Senat, ningú es podria creure que avui el finançament seria un tema que ningú polític valencià pot defugir. Per tant, les batalles a lo millor no es guanyen en el mateix moment, però si no s'inicien, mai no es guanyen.
Per lo que fa del Senat, que diuen allò que és un cementeri d'elefants, li dic jo a vostè que lo de l'elefant que l'he vingut al cap. Fiques quin senador tenen que no para? Quantes coses presenta Carles Mulet al Senat? Caixers automàtics, mira, jo este matí tinc així en el telèfon que vostè ha presentat, pregunta, li donen temps a contestar-li les preguntes?
La pregunta, el que tenim, la sort és que no ho tenim copat, perquè el problema que som, a ser d'un grup xicotet, d'un grup parlamentari xicotet també, moltes vegades les intervencions en el ple són molt limitades i la funció de control del govern que tenim sense cap tipus de quota és la de poder fer preguntes escrites. Clar, tenen obligació de contestar als 30 dies. Moltes vegades la que te contesten també són coses que no tenen cap tipus de valor, però és una manera de tots els problemes que tenen els nostres regidors, associacions, els quals treballem, partits que no tenen representació a la cambra, les Corts Generals, que tinguin també una via per a poder la seva problemàtica posar-la damunt la taula. No?
És dir, vostè el que m'està dient és que els que no tenen feina, que se la busquen, que faena hi ha, no?
Faena no te l'acabes, òbviament. Si tens ganes de treballar, no te l'acabaries mai.
Íñigo Errejón va ballar un xotis molt apegaet en Yolanda.
El del ball és ell, eh? El que balla, és normal. És una matèria de...
I diuen que estan allò de buscant sumar.
Bueno, jo, tot el que siga parlar i intentar sumar és bo. Si va ballar un xotis apegaet amb Yolanda, escolta, ja està bé que Íñigo li fa falta amollar-se una miqueta més i ballar una miqueta més. Però, en fi, jo crec que és bo que parlem, és bo que, en fi, que puguem arribar a acords, perquè això és la política. La política és la capacitat d'arribar a acords.
Només s'ha parlat de Mas Madrid i d'Ada Colau. I això que en el que van veure en esta funció que van fer en el teatre, és dir, este
altres polítiques.
Altres polítiques estava també Compromís i, sin embargo, no l'han tret a ballar.
Quan toque regarem. Què diuen els llauradors? Ara és moment. Ella està en un procés d'escolta i nosaltres estem en un procés de construir també alternatives territorials.
La ministra fa bones polítiques?
La ministra fa molt bones polítiques. Jo això ho he de dir i, a més...
Compromís de línies roges?
Home, clar que tenim línies roges. Nosaltres crec que no podem mai perdre la nostra singularitat com un partit d'exclusiva obediència valenciana. I si això ho perdem, jo crec que estem desvirtuant l'essència de Compromís. I això Compromís ho té molt clar.
Li digues això perquè ahir estava l'alcaldessa d'Oropesa, parlant de la província de Castelló, lògicament, l'alcaldessa d'Oropesa, Mericassin estan en coalició, deien que per a d'ells les línies roges en Compromís havien desaparegut.
Jo crec que en els pobles són els pobles i en les autonòmiques i els generals són figues d'un altre panel.
Se'ls volen emportar, i jo li dic que tan a gust com així no seran a cap puesto, eh? Però ja tenim així el de premsa que va dient-nos au, au, au. Maria, moltes gràcies per portar-me'ls i que no siga l'última volta.
Moltes gràcies a vosaltres. Sempre que puguem, nosaltres estarem així amb vosaltres.
Senador, hasta la pròxima telefonada.
Hasta com vulguis.
I diputat, el mateix, hasta la pròxima telefonada.
Ja saps que tant Carles com jo són gent fàcil a l'hora d'atendre els mitjans que, en fi, que fan la seva feina, que és, en definitiva, posar en valor el treball que nosaltres fem i el treball que podem estar fent per esta terra. Una salutació a tota la gent de Vila-real i que passeu unes festes ben boniques que ja tocava, eh? Ja tocava.
Que mos ho mereixem, que mos ho mereixem. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Estàs a la 92.2 FM.
Tornem a viure les festes de Sant Pasqual a Vila-real. Fins al diumenge 22 de maig, gaudeix dels més de 200 actes organitzats per la Junta de Festes i l'Ajuntament, amb col·laboració de la Comissió de Penyes. És l'hora de recuperar les nostres festes i de retrobar-nos per Sant Pasqual. Vila-real avança.
Tienda Orange Carrefour Vila-real celebra las fiestas de San Pascual. En Vila-real tenemos mucho que celebrar, por eso si contratas con nosotros un smartphone 5G en la tienda Orange Carrefour Vila-real, ganas un vale de 50 euros para gastar en nuestra tienda. Además, solo por venir a informarte te regalamos una bolsa de playa y si contratas, entras en el sorteo de una camiseta del Villarreal Club de Fútbol.
Si la vida es fútbol, el fútbol está en Orange Televisión.
Canem, la moda que estás buscando para cualquier ocasión, casual o eventos, con amplio tallaje desde la talla 34 hasta la 48, para hombre o mujer. Marcas como Vero Moda, Tifosi, Dos Galgos o Losan. Asesoramiento personalizado si lo necesitas. Canem, visítanos en canem.shop, tu tienda de moda en Vila-real.
Los clásicos de McDonald's mejoran su pan y su elaboración para ser más calientes, más sabrosas, más jugosas. ¡Tiempo!
¿Pero todas son correctas?
¡Todas son correctas! Ahora Big Mac, Cuarto, Royal y Cheeseburger son más calientes, más sabrosas y más jugosas.
El sabor de siempre, ahora como nunca. I'm loving it.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca monofocales o progresivas y paga solo una. Solo en Opticalia.
Ven a Opticalia IBOB en la avenida Pío 1273 de Vila-real o llama al 964-505150. Recuerda, solo en Opticalia IBOB. En Marneu Construcciones son especialistas en reparaciones y refuerzos estructurales. Expertos en cualquier tipo de impermeabilización o tratamientos de humedades. También en informes y ayudas sobre las viviendas, ya que disponen de departamento técnico. ¿Estás interesado en una reforma, rehabilitación o construcción nueva? Contacta con ellos a través del mail proyectos@marneuconstrucciones.com o llamando al 622-092-002. La vivienda de tus sueños en Marneu Construcciones.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
I continuem a la bodegueta. Ara tenim a nosaltres a l'alcaldessa d'Almassora, Mercè Galí. Molt bon dia, Mercè.
Hola, molt bon dia.
Quin plaer tindre-la així, no?
El plaer meu sempre de vindre així al poble veí en el moment de les seues festes, el moment més important, i quan a més nosaltres estem a la voreta de les nostres.
Sí, perquè la meva companyera, Maria Fajardo, Maria Ventura, perdó, se l'acaba d'anar Maria Fajardo, m'he confundit, me temo al dia del que fan en les festes d'Almassora i tot el que fan. De fet, m'ha fet una xuleta. El passat cap de setmana, presentació, pregó, romeria i Santa Quiteria ja està al poble.
Sí, efectivament. Va ser un cap de setmana molt especial, molt intens també, perquè són tots actes pues, en moltíssima gent i per tant la responsabilitat sempre és millor, major, se multiplica. Però vaig dir tot estupendament. Teníem moltes ganes de recuperar l'acte de la presentació, massa temps sense haver-ho pogut. Va ser un moment d'inflexió també, de dir, com ara ja pareix que sí que anem d'alguna manera a recuperar la nostra normalitat. I després, tan emocionant poder fer el pregó, traure esa carrossa nova que estrenàvem en guany, en les noves reina i dames que havien estat tant de temps en el banquillo esperant aquest moment, que jo dic, i per supost, pues el dia de la romeria, que per a mi és un dels actes més especials que fem en les nostres festes, el poder anar a l'ermita i portar a la nostra patrona, això va ser per a ficar-nos els pèls de punta.
Comentava Maria, és molt important quan la gent d'Almassora té a Santa Quitèria dins del poble, és dir, és com allò de estar així, en nosaltres, no? I així, per exemple, clar, aquí estem tots mesclats. Mira, jo, per exemple, la peluqueria que vaig és una de Vila-real i una altra d'Almassora. Vale, pues, la de Vila-real va agarrar el fin de setmana passat i la d'Almassora quin fin de setmana agarra el pròxim?
Sí, efectivament. Som pobles veïns, tenim moltes relacions entre nosaltres. Sempre ho dic que només ens separa un riu, així que hi ha molta relació entre les dues ciutats. Jo, per exemple, avui he quedat amb una amiga a esmorzar, perquè també tinc amics pues, en Vila-real, com molta gent d'Almassora, i moltíssima que està ara disfrutant de les festes de Vila-real, són d'Almassora, i després de Vila-real aniran a Almassora també a allargar, pues, sobretot als actes taurins que solem també tindre molt de més mestitzatge i molta gent de pobles veïns.
El que me deia la meva companyera és que s'estrena una plaça major per a reure a la Santa Quitèria, no?
Sí, efectivament, van a ser unes festes molt especials, primera perquè feia molt de temps que no les podíem celebrar com les coneixíem, i a més perquè estem treballant ben de valent per a renovar tot l'espai de la nostra vila. Ja vam començar en el carrer Sant Joaquim i enguany anem a tindre renovada tota la plaça Major, que a més era un de les potes bàsiques del meu objectiu en esta legislatura, del poder convertir la nostra plaça Major de nou en una plaça, perquè la teníem feia molts anys convertida en un aparcament i ja era hora de traure els cotxes i que aquesta plaça tornara a ser i a tindre la importància que tenia la plaça Major del poble.
En este cas, bueno, sabem que també tindran este dia, el dia de Santa Quitèria, les calderes, que allí són molt celebrades, no? Mm.
Sí, és el dia de la nostra patrona, és el dia de festa major. Fem aquestes 22 calderes, que en realitat ne són moltes més, 22 a la vista, però moltes més que se'n fan en l'almacén municipal, per a poder repartir moltíssimes racions d'arròs, més de 4.000 racions d'arròs, entre totes aquelles persones d'Almassora i forasters, com sí, diem sí. Allí, que vinguen i que vulguen pues, provar aquest arròs. I és una mostra de lo que són les nostres festes i lo que és la nostra patrona, la solidaritat, el donar als demés, i aquest simbolisme crec que és el que fa tan especials i tan boniques les festes de Santa Quitèria, no? I ser oferir menjar a tot aquell que s'apropa. Això és molt important i sobretot en aquests moments en què estem vivint moments molt durs, en llocs on tenim una guerra així al costat de casa pràcticament, no? I veiem lo important que són aquests actes de solidaritat, aquests actes de treballar junts com a societat per a traure'ls a tots endavant. Crec que encara té més simbolisme, a més en els gotxos a la nostra patrona sempre li diem també que és llibre de la febre, la calentura i la peste, perquè l'ermita de Santa Quitèria era un antic hospital on anaven les persones que tenien enfermetats infeccioses, i també aquest simbolisme cobra més sentit que mai ara en aquest moment de pandèmia, que pareix que estiguem superant-lo, però que encara molta gent d'Almassora resarà molt devotament a la nostra patrona per demanar-li també que ens lliure d'esta pandèmia i cuide de la nostra salut.
Fiques que sobre haver tingut estos dos anys que hem tingut que no hem pogut avançar, Almassora pot ser que siga un dels pobles que més estic avançant últimament, i no ho dic jo, sinó que ho reconeix la província de Castelló. Per exemple, coses com les que hem recibit el dilluns, iniciar la urbanització de l'entorn del Col·legi Santa Quitèria, també, em passa la meva companyera, un dels projectes que després parlem que és comú, però després parlem que està a prop de Santa Quitèria, perquè això volia preguntar-li després, les inèrcies que fan entre poblacions. Vostè està posant Almassora al nivell que necessitava tindre la ciutat.
Sí, jo me vaig presentar a les primeres eleccions en 2015 i sempre diria que una llavor important que anava a tindre si aplegava el govern d'Almassora era que se'ns coneguera i reconeguera. I ho repetís fins a la societat, perquè Almassora era aquest poble que estava entre Castelló i Vila-real i que només se passava, però ningú se quedava. I això jo crec que ho estem aconseguint, però en moltes bones garanties, a més ficant Almassora en allò que correspon, però sobretot per als nostres veïns, perquè se mereixen tindre el mateix que és del voltant i se mereixen, a més, una ciutat moderna, amable, amb els peatons, que se preocupe per la sostenibilitat, que se preocupe per els seus menuts, que fiquem escoles quan toca. Mira, quan vam aplegar teníem un rècord, i aquest rècord era ser el poble en més barracots de tota la província de Castelló i pràcticament de tot el País Valencià. I això ara s'està acabant gràcies al gran treball que és, al molt de treball que se fa des de l'Ajuntament d'Almassora i, per supost, també a la col·laboració que tenim en altres administracions, perquè el que intente caminar a soles farà un camí molt curt. Si vas acompanyat i ben acompanyat, segurament el camí que faràs podrà ser molt més llarg. I això per a nosaltres ha sigut important. Sempre hem treballat de la mà d'altres administracions i ho seguirem fent, i també la mà dels nostres veïns, perquè tots aquests projectes, la veritat que gran part dels protagonistes són els veïns. Si avui està fent-se obres en la vila i se van a fer peatonals, va ser perquè ens vam reunir amb els veïns i ens van dir que volien que fora peatonal també. O sigui que sempre hem també treballat de la mà del nostre veïnat per a tot el que estem fent, i pense que ara, en aquest moment, estem fent allò que ens mereixíem, i ha sigut també gràcies a aquests fons d'altres administracions i de la Unió Europea que ens aconseguissin donar una espenta ben gran en inversions.
Vostè parla de demanar-li opinió als veïns d'Almassora, però jo parlo d'anar un poc més enllà. Ja ha reordenat un poc la població i fer sinergies en les poblacions veïnes, per exemple, el que me passava amb la meva companyera. Benlloc té projectat un parc, una espècie de segon termet hasta Santa Quitèria, cosa que beneficiaria a les dues poblacions.
Sí, la veritat que l'alcalde Benlloc i jo hem treballat junts en el Consorci del riu Millars. Jo ha dit a la presidència ara fa 2 mesos i l'ha agafat ell, però el treball seguirà sent conjunt entre les dues poblacions, i jo li feia a l'alcalde, és que jo vaig a fer un mirador en la meva ciutat i què veurem quan visguem a l'altra punta del riu? Quin Villarreal anem a veure?
Claro.
I això és algo en què la veritat que hem treballat els dos, ja t'he dit, conjuntament, els dos pobles, per a que fiquem en valor el riu. La meva estratègia de DUSI, que és la que vam presentar als Fondos FEDER, se basa en que la població mira el riu, i l'alcalde Benlloc ha fet el mateix també, no? Villarreal té que mirar el riu perquè és un gran paratge natural que compartim també en Borriana, que és una fortuna per a tots els que estem així, perquè és el parc públic més gran que podríem tindre, i ara durant la pandèmia així s'ha mostrat. Gent de tota la província també ha vingut a fer esport, a gaudir de l'aire lliure, en seguretat, i això fa que els alcaldes també tinguem que col·laborar per tal de fer possible i que deixe de ser el riu el lloc on se tirava tot, perquè abans, igual en Villarreal que Almassora, era el lloc on anava a tirar-se tot, i on les indústries feien vertits sense que ningú les controlara, i té que convertir-se en ese bé que tenim tots els villarrealencs i els almassorins per a poder tindre un pulmó verd quasi que, pues, bueno, al costat de la nostra casa.
Si parlem de vertits, com tenim la platja d'Almassora?
Pues estem, la veritat, que molt contents i satisfets, perquè l'any passat ens van donar per primera volta la bandera blava per a la platja de Benafeli, i enguany la pressió era molt més gran, perquè teníem els deures de poder repetir, de fer-ho bé per a repetir. I així ha sigut, ja ens han comunicat que continuen tenint la bandera blava. Anem a seguir treballant ara en la platja de Pla de la Torre per a veure si podem sumar-ne una altra. Les aigües d'excel·lent qualitat que tenim ho han fet possible, sobretot, i s'ha sigut el punt més important, i ara tenim que treballar bé per a protegir la nostra costa, seguir reclamant al Ministeri i al Departament de Costes perquè faci les obres de regeneració de la nostra costa. Tenim pendent que se redacte un nou projecte. Nosaltres vam executar les primeres obres en 2017 i pensem que és un bé també de tots els almassorins i tota la província, i que el Ministeri té que ser sensible i ficar els diners que faci falta, i sobretot la velocitat, perquè ara ja no parlem de diners sinó de velocitat, perquè el canvi climàtic està ahí i perquè el port segueix creixent i segueix menjant-se la nostra costa.
Pues, alcaldessa, moltes gràcies per haver estat així. Ens agradaria molt anar la setmana que ve allí i visitar-la per a retransmitir a la gent de la província què passa allí en Almassora.
Pues compteu amb ell, per suposat. Estarem encantats de rebre-vos, igual que sempre també som molt rebuts nosaltres així en Vila-real. Convidats esteu.
Moltes gràcies i a continuar. Pauseta de publicitat i el pròxim convidat.
Ràdio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Llegan las fiestas y con ellas nuestra tradicional Noche de la Chulla. En Carnicería Juan Bou encontrarás el cordero a cuartos o a medios a tan solo 12,90 el kilo. Además, prueba nuestras deliciosas longanizas caseras y no te olvides de nuestro servicio a domicilio. Haz tus encargos en Carnicería Juan Bou, calle Pietat 52 de Vila-real o al 964-520271.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer Crop Science y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Vila-real.
¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 6 de juny, de 5 a 8. Recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem!
I ara tenim amb nosaltres a la diputada Marisa Saavedra, diputada per Castelló, diputada nacional, bon dia.
Hola, molt bon dia. Que bé, en festes.
Vaja, és la primera volta que es trobem en festes, no?
No, no, no. Jo he vingut així alguna vegada ja, però era dalt, abans. A la terrassa, potser. A la terrassa crec que vam fer alguna entrevista, un salut o un altre. A 3 anys en festes, sí, sí.
I l'anfitrió José Ramón Ventura Chalmeta, que avui procurarà que a Marisa Saavedra no li falte de res, no?
I ho intentarem, igual que ahir en Rafa i en Fernando, avui me toca fer de Cicerone i jo encantat.
Ahir vam rebre a un membre de Castelló i un altre de Moncofa que van tindre el gust de tindre'ls així als nostres micros. Però, clar, si parlem de política nacional, parlem d'aquesta llei tan polèmica que ha sigut la de l'avortament i la baixa per regles doloroses, que pareix que hagin fet un delit, diputada.
Bueno, ja sabem que tot el que són avanços i són drets, conquista de drets nous, solen ser polèmics, troben moltes resistències i quan després s'assolissen, se consoliden i la gent s'acostuma, resulta que fins i tot els que més s'han oposat fan ús d'aquest dret. Passa sempre quan hi ha noves conquestes. Trobem que és importantíssim el que se donen avanços, que se normalitzi en la vida política i en la vida laboral la conciliació i sobretot que s'incorpore que la meitat de la població, les dones, pues, tenint algunes circumstàncies que són particulars i especials de les dones, com és el tema de la menstruació, que en ocasions pues, bueno, generen problemes molt greus. No ha sigut, per exemple, mai el meu cas, però tot el món, jo crec, totes les dones coneixem, amigues, gent propera, pues, bueno, en regles molt doloroses que generen un malestar terrible, no un malestar una mica, sinó bueno, situacions greus que requereixen atenció. I bueno, jo crec que és un pas important el que se normalitzi el que la menstruació, en alguns casos, òbviament, en una baixa, vamos, en un reconeixement mèdic, pues bueno, donar pas a una baixa que en aquest cas, a més, pues bueno, sense una cotització prèvia que des del dia 1 se pagarà i bueno, pues que no suposarà, en rigor no suposarà més baixa, suposarà el reconeixement d'una realitat que ara se porta d'amagades i això és molt important.
A mi m'agradaria dir que si este tema de la menstruació afectara als homes, esta llei hauria estat feta en el 78 i que els productes d'higiene femenina tindrien l'IVA superreduït ja.
Estic completament d'acord. Sí, també, en esta llei se contempla també les violències reproductives, que pareix que d'això no se vulga parlar, però en realitat el que s'anomena el ventre de lloguer també està penat, és dir, no volem ventres de lloguer, no?
Està penat. Aquí, bueno, en este país no està permès. No. El que se planteja és algun pas en el sentit d'evitar, per exemple, pues, la publicitat d'esta qüestió. Sabem que hi ha persones que van fora a buscar xiques o xiquetes. El plantejament nostre és el de que els ventres de lloguer no es poden normalitzar. Estem parlant de dones, de ventres, de xiquets que s'utilitzen com una mercaderia. Entonces, bueno, pues s'ha de fomentar l'adopció, s'ha de fomentar l'acollida, etcètera, en aquesta línia estem i s'està treballant des de drets socials, però evidentment lo de les ventres de lloguer no és una cosa que respecte els drets humans, ni pensant en les criatures ni en les mares. Igual, en que això porta pràctiques nefastes.
Igual parlem de l'educació sexual sabent el que ha passat a Burjassot. No sé si encara demanem educació sexual i encara n'hi ha gent que se posa una miqueta incòmoda.
Sí, en esta qüestió tenim un dèficit terrible en el nostre país. Sabem que l'educació sexual és essencial, l'educació afectivo-sexual és essencial per a la formació dels xiquets i de xiquetes i d'adults, de persones sanes, no? És importantíssim i s'han posat molts entrebancs en el nostre país, això encara no s'ha incorporat d'una manera natural i tenim a la dreta la que és negativista de la violència de gènere, de les desigualtats, i etc., que fins i tot s'inventen mogudes com el del PIN parental per a evitar que els pares puguen, pares homòfobos, pares que són negativistes de la violència de gènere, masclistes, etc., puguen negar-se a que en l'escola se transmetís que formació als xiquets, formació en drets humans. I en aquest cas, aquesta educació afectivo-sexual és importantíssima perquè no podem deixar tampoc el que ara sabem la situació, és les xarxes socials, etc., la normalització i l'extensió de la pornografia, i bueno, no oblidem que molts xiquets i xiquetes que ens a casa, en molts casos d'aquestes coses, pues, no es parla tampoc, resulta que s'estan formant, entre cometes, moltes cometes, la seva formació sexual és en la pornografia i en internet, i això és realment una desgràcia i genera molts problemes personals i socials relacionats amb la violència de gènere, els abusos, etc.
No? On està el conflicte en la coalició de govern, en el sí és sí, no l'aproven, qui no vol?
Bueno, esta és una llei que ja venia en l'acord de govern, és un compromís importantíssim que tenim perquè és una llei no perdem de vista que posa en el centre el consentiment de la dona. I això no és ninguna tonteria. Això, a més, és una demanda social de primer ordre. Jo crec que totes recordem que quan hem anat a les mobilitzacions, quan el cas terrible, no?, de la manada, no?
És que acaba de passar així.
Sí. Este va ser un primer que va suposar un trencament i totes van eixir al carrer perquè van dir no és un abús, és una violació. Recordem que ahir el jutge, i passa en molts més casos, justifica, en fi, diuen que a lo millor la dona disfrutava, que a lo millor pues no s'havia oposat.
En lo que ha passat en Burjassot ha sigut que elles van quedar per Instagram. Això ja és suficient excusa per a que ocurrir el que va ocurrir. Clar. No sé, José Ramón.
I lo que va passar en Màlaga, o sea, anem a veure, estem en una societat que és molt masclista, i
per a què van, diuen? Però poden anar a tots els
poden anar on vulguen i poden anar com vulguen. Ningú té dret a per ser home, violentar la voluntat de ningú, ni de ningú home ni de ninguna dona, i molt menys de xiquetes i de menors d'edat, perquè això és una vergonya i ens fa quedar molt mal com a societat. I que hi ha gent i partits i seguidors de partits que això heu ningunetgen i diguen, pa què van?
Se ho han buscat, me pareix una barbaritat.
Això és
eren
tremendo.
Xiquetes de 12 anys. Sí. Xiquetes de 12 anys.
Això és una qüestió molt seriosa i pensem que n'hi ha responsables polítics de la dreta que estan fent broma, tot el món recordarà les bromes en la en debats electorals, que tenen que dir que sí tot el rato i barbaritats com aquesta. És una absoluta vergonya i és importantíssim que les administracions públiques protegisquen els drets de les dones. Més xicotetes o més majors, les dones han de tindre, o sigui, qualsevol relació sexual ha de tindre un consentiment per part de la dona, això és claríssim, i això que es posa en dubte fa encara més necessari que aquesta llei estigui claríssima, que hi hagi formació també en l'estament judicial, perquè tenim així jutges i jutgesses que estan en l'edat de pedra i que estan justificant violacions i agressions, posant en dubte que la dona pot ser que no s'havia negat prou, que no havia fet prou oposició, prou força, etc. De manera que, bueno, és una llei en la que tenim un empeny important. La nostra ministra d'Igualtat ha resultat una cosa molt dura, perquè n'hi havia oposicions, ja ho sabeu, també per part d'una part del Partit Socialista, del PSOE, de la part socialista del Congrés, i també, perdó, del Consell de Ministres, i bueno, també per forces judicials, ja sabem, també en informes negatius, etc, que bueno, han sigut els que han fet sempre a polítiques que són progressistes i que avancen en drets.
Yolanda Díaz, la ministra de Treball, suma. Diuen que és una marca que ha triat per a fer coalició. Parlen de Más País i també de Ada Colau. No han parlat de Compromís en ningú moment, però sí parlen de que la cosa està avançant i que se desmarcaran de Podem.
No, se desmarcaran, no. El que és una marca electoral, Suma, que no és la d'un partit, ni és la de Podem, ni és la de Más País, ni és la de Compromís, ni és cap. Jo vull recordar que, bueno, la ministra Yolanda Díaz, ella evidentment és diputada, va entrar com a diputada d'Unides Podem, és ministra per el grup d'Unides Podem al Consell de Ministres, però ella el plantejament que té, i el valorem molt positivament, és un plantejament d'una marca ampla, d'un front que es diu ampli, d'esquerres, progressista, que une moltes sensibilitats, però que en definitiva puga ser una alternativa progressista de cara a les properes eleccions.
Es torna a recuperar a Íñigo Rejón, per exemple?
Per exemple, a moltíssima gent que pot estar desencantada, que s'ha desactivat, que està desafecta en la política, que, bueno, que no està mobilitzada políticament, però que en aquest moment trobem que és importantíssim aquesta mobilització més ampla i molt general, perquè tenim un problema greu en aquest país d'una amenaça d'una dreta i una ultradreta que van juntes, no ho oblidem, que posen en dubte els drets humans. No és cap broma, estem parlant d'una dreta que no és civilitzada, com altres dretes, com el grup popular, diríem, europeu, sinó una dreta que és ultramontana, que vol tornar al passat, que justifica el franquisme, que nega la violència de gènere, que fa campanyes d'odi, que mentís, que fa bulos. Estem parlant d'una dreta que ens portaria a un país en blanc i negre. I front a això no tenim una altra alternativa, i això ho tenim claríssim també des d'Unides Podem, que aquesta perspectiva. Yolanda Díaz és una candidata magnífica, que esperem que doni el sí finalment, perquè és la nostra candidata, evidentment, no me referís com a partit, que nosaltres considerem que pot aunar pues este front ampli. És una persona en una valoració molt positiva per part de la població, que ha treballat moltíssim, que està ara fent una feina importantíssima des del Ministeri, recuperant ocupació, acabant, en fi, lluitant contra la temporalitat, i és una persona que pot posar esta, com diríem, pot encapçalar una alternativa com aquesta, oberta, que no s'identifica, però bueno, ni en Podemos ni en cap partit, perquè ella diu efectivament que ha de ser una cosa més ampla, una marca electoral que supere els partits. Anem a veure com se concreta, però és importantíssim un front ampli que puga ajudar-nos a fer una alternativa àmplia per fer front al perill de la dreta i la ultradreta que posa en perill la democràcia.
Marisa Saavedra, diputada nacional per Unides Podem, moltes gràcies per haver estat ací. José Ramon Ventura Chalmeta, un bon anfitrió, espero que demà ens torni a sorprendre.
No sé, perquè demà ho tenim complicat. Marisa, este cap de setmana no pot vindre perquè se'n va a la festa de Podem en València.
Hi ha una festa de la primavera, estatal, de Podemos, que claro, fa mesos que s'està preparant en València, en Viveros, vindran persones, companys i companys de tot l'estat, i hem d'estar ahí d'anfitriós i hi ha moltes activitats. Però, bueno, acaba, disculpa, t'he interrompit.
És això. I jo me pareix que demà intentaré anar a la meva penya, que me pareix que ja no se'n recorden de mi, i anirà a la penya. Igual me'n vinquen els xiquets de la penya.
Doncs pues ahir vostè serà sempre ben recibit, jo ho sap. Molt bon dia.
Per ahí estarem.
Gràcies. Vinga.
Moltes gràcies, adeu. Tu has fet fotos?
Estàs a la 92.2 FM.
Torna a les festes de Vila-real el Beer Rock Fest, festival de rock y cervesa artesana a beneficio de la investigación médica. Amb el último que cierre com a cap de cartell. Segon divendres de festes, 20 de maig, amb entrada gratuïta, des de les 6 i mitja de la vesprada al pàrquing del carrer Jaume Roig. També via streaming al canal de Twitch Turbolover 1984.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Vila-real, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
I ara tenim el president del Partit Popular de la localitat de Vila-real, Adrián Casabó. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també la primera volta que el tinc, almenys jo, a Jaume Llorenç, que ell és el secretari del Partit Popular de la ciutat de Vila-real. Bon dia.
Molt bon dia.
Adrián, l'havíem trobat a faltar, el carrer 21 del Partit Popular de Vila-real, sí, a la bodegueta. Però clar, vostè treballa.
Compaginem les festes en el treball, que sempre se fa una miqueta més difícil, però la veritat que estem gaudint moltíssim d'unes festes que esperàvem molt i que crec que Vila-real necessitava també després de més de 2 anys.
Claro, jo li preguntaria a vostè, si vostè hagués sigut l'alcalde d'aquestes festes, fins ara què hauria no fet i què hauria fet que no s'ha fet?
Si jo fos l'alcalde d'esta ciutat, el que faria seria donar suport a totes aquelles decisions que la Junta de Festes d'este poble prenga per a celebrar les festes. No? Jo crec que una de les decisions més encertades que va fer el Partit Popular quan va governar en l'àmbit festiu va ser donar independència total a la gent del món de la festa. Fa 13 anys que a Vila-real tenim una Junta de Festes independent i, per tant, els responsables d'organitzar aquestes festes són ells. No? I aprofite també l'ocasió per a felicitar a Toni Carmona, el president de la Junta de Festes, a Susana García, presidenta de la Comissió de Penyes, i els seus equips, perquè crec que han fet un magnífic treball. No era fàcil preparar aquestes festes, perquè fins fa relativament poc no sabien en quines condicions les anàvem a poder celebrar, però crec que s'està demostrant que el treball tant de la Junta de Festes com de la Comissió de Penyes, la Comissió del Bou, crec que està fent que les festes siguin tot un èxit i que Vila-real torni a gaudir de les festes com millor saben fer-ho, que és al carrer.
Mire, parlament, no sé, millor si vau consultar el secretari, de que Vila-real no està massa ben financiat en aquest moment. Més que financiat, el que no té és massa tesoreria, val? Vostès pensen que aquestes festes és un gasto excessiu el que s'està fent?
Bueno, jo crec que no. Jo crec que les festes tenen un pressupost prou estable, vos diria, de fa molts anys, i el que s'ha fet és mantindre aquest pressupost. Crec que si algo s'ha demostrat en les últimes setmanes, en estos mesos abans de les festes, és que allò de que no n'hi ha diners és depèn de com ens interessa, no? No n'hi havia diners pel Festival de Teatre pel Carrer i, pam, de moment van aparèixer 150.000 euros, no sabem d'on, i ja n'hi havia diners pel Festival de Teatre pel Carrer. No n'hi havia diners pel Lacrimavere i ja se'ls havia dit a tots els col·lectius que participen que no n'hi havia Lacrimavere perquè no hi havia diners i, pam, de moment va haver Lacrimavere. Per tant, el tema este de que si n'hi ha o no n'hi ha diners, jo crec que n'hi ha diners pel que els interessa en cada moment políticament. L'altra és l'excusa...
Bueno, va haver de passar per ple per a poder aprovar-lo.
Sí, però això és una
qüestió... Sabent d'on van eixir els diners, cosa que ara ja no tindran que passar per el ple.
És una qüestió tècnica, no?
Quan se facin ampliacions.
Canviar de partida pressupostària els diners és una qüestió tècnica, perquè evidentment el pressupost és el document que s'aprova en un ajuntament més serio de l'any, i on se diu pues, per què van a ser les coses. Evidentment, durant l'any poden haver canvis i s'han de fer sempre modificacions, i això és algo raonable. Però, clar, coses com el Festival de Teatre pel Carrer o la Quimavera, que porten fent-se tropecents anys que no hi hagin diners, pues és un poc sorprenent. No, la veritat és que nosaltres, tornant al pressupost de festes, com deia Adrián, el que creiem és que el pressupost de festes ha de ser el pressupost que vulgui la Junta de Festes per a fer festes, perquè tenim o hauríem de tindre una Junta de Festes totalment independent per a organitzar els actes, per a coordinar-se entre els col·lectius festers, com per exemple les penyes...
Però la cosa avui per avui no va aixina. La cosa avui per avui, Diana, això és el que n'hi ha, i a partir d'ahir la Junta de Festes treballa.
Sí, bueno, tampoc ho tenim massa clar, perquè al final el pressupost que se determina a principis d'any acaba sent modificat a mitjan any. La Junta de Festes, bueno, teniu en compte vostè... que ha de funcionar en certa previsió. Les actuacions no les pots contratar una setmana antes de festes.
Clar,
no?
Però vostè sap que això passa en tots els ajuntaments, és a dir, conforme passa l'any poden trobar... previstos i per lo tant s'ha de modificar el pressupost.
Sí, 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 no, jo no t'he dit que no s'hagi de modificar, i de fet el que estava comentant és que precisament el pressupost té aquestes coses, que l'has de fer en desembre i a lo millor en octubre de l'any següent pues, te trobes una necessitat nova. El que no entenem nosaltres són aquestes coses de moment no n'hi ha diners per a coses que se sabia que s'anava a fer, no? Uh-huh. Però bé, jo crec que a les festes això pareix que hi ha falta de previsió o d'actitud front a la cultura, les festes pareix que no li han afectat. Jo estic veient unes festes, sobretot, de molta participació, que era important tenir en compte de lo que venim. I que no...
quines crítiques senten? A veure, vostès van per les penyes, la gent parla, li conten... Què és el que més es conten a vostès en les penyes?
Home, jo crec que al final la veu del carrer en festes és la mateixa de la dels veïns durant l'any, no? I crec que en la setmana de festes hi ha dos punts interessants, no? Per a veure un poc el pols que té la gent. Un és la cavalcada de festes, i se va a veure també evident pues algo que des de l'oposició venim denunciant, no? Que Vila-real està paralitzada en molts temes, que hi ha projectes pendents que porten anys pendents i que mos anuncien ara com a projectes de futur, quan venen anunciant fa molts anys. Un altre també és la revista Parlada Camino, que organitza la Congregació de Lluïsos, no? També d'una forma amb humor i una miqueta de crítica se fa un repàs de l'actualitat municipal. Jo crec que la gent veu que Vila-real està...
Projectes pendents, què més critiquen?
Pues, evidentment, el tema de la neteja i l'estat de la ciutat, infraestructures que necessitem per a que Vila-real siga un referent com ha sigut en altres moments, i desgraciadament veiem com altres municipis del voltant ens avancen a munt de coses.
Neteja,
connexions en altres municipis, el tema industrial, hi ha moltes empreses que volen ampliar o instal·lar-se a Vila-real i que han d'anar a altres municipis del voltant. Per tant, Vila-real té molts reptes pendents.
Va estar el conseller dimecres, pensa, sí, i va dir que, bueno, que han reforçat els projectes dels polígons per a que se modernitzen i poder portar empreses, és a dir...
Sí, però això ve d'abans de la pandèmia, vull dir, els diners gastats en tema de modernitzar els polígons que comentes, això ve d'abans de la pandèmia. Jo no sé quantes empreses s'han situat en Vila-real, sí que sé les que s'han situat en altres pobles, no? Perquè al final, si al final renovar o modernitzar un polígon és fer-li un carril bici, que damunt està aïllat, jo sóc el principal defensor de que hi hagi una xarxa de carrils bici que connecte el major número de barris de la ciutat, en els polígons industrials, en l'ermita, en tot el que tenim. Però si els diners mos gastem fent carrils bici que no connecten en res i que els propis usuaris de les bicis te diuen és que no puc anar perquè n'hi ha tramos que me tinc que tirar a la carretera i a veure què passa, pues bueno, jo crec que hem tingut en el tema industrial per part de Conselleria i per part de l'Ajuntament, que evidentment ha tret pit d'aquestes coses, pues molts anuncis però poca utilitat de, sobretot dels diners que s'estan destinant a això, no? Al final la política és prioritzar, els diners són limitats i nosaltres entenem que hi ha que ajudar a la, jo quasi diria ja la reindustrialització de Vila-real, però la millor manera no és anar fent pegots en camins i inclús en alguns que dificulten la circulació de camions, etc., que precisament és el que necessiten els polígons industrials.
Ja se pot dir que el Partit Popular està traient pit.
Jo crec que el Partit Popular està en una situació molt bona. Jo crec que s'està fent un treball molt bo a nivell provincial, a nivell autonòmic, a nivell nacional, i evidentment aquesta tendència a l'alça és evident, no? I sobretot perquè hi ha un govern en esta comunitat i en este país, pues que no està fent les coses gens bé, no? I al final els ciutadans necessiten estabilitat, necessiten un projecte seriós, i això és en el que està treballant el Partit Popular a tots els nivells, no? I no tinc cap dubte que els resultats van a veure's el pròxim any, perquè la gent demana aquesta estabilitat i aquesta seriositat que en aquest moment, desgraciadament, no tenim.
Ojo, que el canvi de color polític a nivell nacional va començar a Vila-real, eh?
Sí, és veritat, és veritat. Pues esperem que continuï aquesta bonica tradició.
Perquè érem,
no?
El poble galo, recorde,
sí, sí, sí,
no?
Sí, és veritat, el 2011.
Bueno, avui n'hi ha una entrevista que, a més, la trau en 20 minuts i l'ha tret a DIM, on ja li dona al Partit Popular entre 118 i 121 i parla de que Vox s'ha estancat.
Sí, crec que és un poc mira, acabes de definir el que és la tendència que ara mostren totes,
home, no,
totes
clar,
les enquestes.
Per, sí, i que, claro, i li dic la frase perfecta per a vostè, no?
Sí, estem, nosaltres la veritat és que no traem pit, no? Simplement tratem d'interpretar la realitat. I més allà de les enquestes, jo sóc un fanàtic de les enquestes, però reconec que a vegades, com més junts estem de les eleccions, a vegades no acaben de ser massa exactes, no? Però la realitat és la que és. La realitat és que el govern d'Espanya, pues, ahir se va enfrontar a la Policia Nacional que estava en Catalunya, fa dues setmanes al Centre Nacional d'Intel·ligència, a nivell regional, pues, han tingut que canviar consellers perquè evidentment veien que allò no funcionava, i així a nivell local, pues, també han tingut sobretot a nivell de cultura, canvis inexplicables de moviments entre regidories que evidentment demostren que hasta ells mateixos se donen compte que no està funcionant, que la seva gestió no està funcionant. Evidentment, bueno, que facin canvis, jo crec que en principi ha de ser positiu, però demostra ja no una tendència en les enquestes, sinó una realitat en la gestió de tots els governs del Partit Socialista en els seus companys distints als diferents nivells, pues que no està funcionant, aquesta és la realitat.
Pues Adrià Casabó, president del Partit Popular, moltes gràcies per haver estat així, i també a Jaume Llorenç, secretari del Partit Popular local de Vila-real, perquè imagines que tinguérem així el president del Partit Popular del nivell nacional.
Bueno, ja ha visitat Vila-real anteriorment, sí, sí. Ja ha visitat, i jo crec que segur que el podrem arribar a tindre, perquè coneix la ciutat i crec que té algunes relacions en la ciutat que segurament podrem disfrutar d'ell, no?
Moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies i acabeu de passar molt bones festes.
Bones festes a tots.